Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 20 de juny del 2020. Bé, doncs ja ho tindríem. Ja som a la nova realitat, normalitat, represa o digueu-li com vulgueu. Des d'ahir divendres deixem enrere les fases que ens han portat de corcoll durant les darreres setmanes. Per cert, que les regions sanitàries de Barcelona i Lleida només han estat un dia en fase 3. És hora de tornar a fer vida més o menys normal, tot i que caldrà estar molt atents als possibles rebrots que hi pugui haver, ara que la mobilitat ja torna a estar permesa. En aquesta nova realitat s'han de seguir les mesures de distanciament d'un metre i mig, l'ús de mascareta és obligatori i ens hem de seguir rentant les mans. Ara bé, la ciutadania d'aquest país portem 3 mesos tancats a casa o amb una mobilitat molt reduïda. Just la setmana que ve és Sant Joan i no negarem que hi ha unes ganes infinites de gresca. Com hem anat fent sempre des de Ràdio Falset, tornem a fer una crida a la precaució. No ens deixem anar massa perquè, oi que no voldríem passar un estiu confinats a casa? Doncs com sempre diem, poc a poc i bona lletra. En l'informatiu d'avui parlarem de la represa i de la Covid-19 amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Xavier Gràcia. Amb ell encetem una roda d'entrevistes amb els portaveus de les diferents formacions presents a l'ens comarcal. A banda de la Covid, també comentarem l'actualitat comarcal: aigua, turisme, despoblament. Així mateix, també us explicarem que avui obre la piscina municipal de Falset i que des d'aquest dilluns la Biblioteca Salvador Estremifà es troba ja en la fase 3. També ens farem ressò de que finalment la Flama del Canigó sí que arribarà als diversos pobles de la comarca. Com de costum, acabarem amb la previsió meteorològica de l'Enric Massip. Demà s'acaba la primavera i comença l'estiu. Es notarà? Comencem! Avui comencem una nova roda d'entrevistes amb els portaveus dels diferents partits polítics amb representació al Consell Comarcal del Priorat. El primer de passar pels micròfons de Ràdio Falset és el president de la institució, el senyor Xavier Gràcia. Bon dia, Xavier.
Bon dia, Manel.
Encetem aquesta roda d'entrevistes just la setmana en què hem passat a la nova realitat. Com ha viscut la pandèmia de la Covid-19 el president del Consell Comarcal del Priorat?
Bé, una pandèmia, ningú està preparat. L'hem viscut, bueno, amb desconeixement, afrontant una problemàtica que mai havíem viscut de cap manera. Com comentava, pues, al final no estem preparats per una situació així. Els que portem ja en el món local ja fa anys, sabem que té la seva particularitat, no?, estar al capdavant dels municipis, el que passa que no, en situacions com aquesta no hi estem preparats. L'avantatge, doncs, bueno, som una comarca singular, que som una comarca petita, que ens hem mostrat molt de braç i molta sintonia entre tots els alcaldes i regidors i consellers del Consell Comarcal, i entre tots ens hem ajudat, hem sabut transmetre una molt bona informació i saber afrontar-ho d'una manera, doncs, amb positivisme, no? El que passa que, com us comentava, no estem preparats i ens hem tingut que anar adaptant i aprenent. Sí que hem tingut molta informació, sí que hem intentat transmetre-ho de la millor manera possible, hem sigut molt positius, que creiem que era important al final mantenir una serenitat i saber portar el control, perquè al final, bueno, això es podria desmesurar, i en el cas de la comarca del Priorat ho hem portat molt bé, però, bueno, en altres comarques d'arreu de Catalunya i d'arreu del món la situació ha estat molt crítica. El que no volíem és que aquesta situació pogués arribar a vindre aquí al Priorat, i hem fet per tots els mitjans possibles que no hi arribés, almenys dintre de totes les possibilitats que hem tingut.
Sí, ara ho deies, la nostra comarca no ha tingut una gran afectació la pandèmia, però sí que ha preocupat sobretot pel tema de l'envelliment de la població.
Sí, bueno, el que nosaltres vam veure molt clar és que l'afectació que tenia el Covid era en persones grans, persones vulnerables, majors de 70 anys, que era fulminant completament, i el que nosaltres enteníem que aquesta comarca és una comarca envellida i que la majoria és una comarca amb gent gran. Vam posar les piles molt ràpid a entendre que la situació que podia afectar era amb aquesta gent entre les més perilloses, i llavors alguna cosa havíem de fer. Hem patit, perquè al final, d'una manera o altra, quan no tens informació i quan no és una cosa nova, vulguis o no, doncs pateixes, perquè dius, ostres, si arriba, com ho farem, com ho remediarem? Però bueno, d'una manera o altra hem aconseguit conscienciar moltíssim i que no hi arribi al Priorat, però bueno, ens ha fet un patiment molt gran.
I de fet, també hi van fer uns vídeos que vau editar, sobretot abans de Setmana Santa, en què demanàveu als prioratins o a la gent que té segona residència a la comarca que no vinguessin.
Sí, bé, era fàcil. Al final, els patrons que teníem era intentar minimitzar els desplaçaments, intentar que no hi hagués una afluència molt gran de gent. El per què? Perquè això es transmet. Vulguis o no, si vens d'un lloc on hi hagi més població, pues, bueno, hi ha més facilitat amb que hi hagi més contagis. Limitar, l'eina que teníem era limitar el contacte, i el contacte l'havíem de limitar, que no vingués la gent. Per això es van llançar aquests vídeos manifestant que la gent fes el favor de que, si hagués de vindre, que prengués unes mesures, però intentant que fessin aquest mínim desplaçament, ja que el que podia potser és ser contraproduent a l'hora de fer de vectors amb el Covid, no? Llavors, per això vam publicitar moltíssim, i eren les eines que teníem en aquell moment, i va ser unes eines molt efectives, que al final ens va donar molt bon resultat a la comarca, perquè al final, d'una manera o altra, doncs, conscienciàvem a la gent de que era la manera més sutil i més eficaç en combatre el virus.
Ara, en canvi, des del Consell s'ha llançat una nova campanya de promoció turística apel·lant a la gent a que aquest estiu vingui a la comarca.
Sí, el per què. Al principi no hi havia una informació, la informació que teníem del Covid era ben poca. Amb el temps, al final, hem anat adquirint informació, hem adquirit coneixements, sabem més del Covid, sabem més com funciona, quins efectes té, i entenem, bueno, doncs ara estem en un moment que està més o menys tot d'una manera, doncs, més planera, no hi ha tanta afectació, però hi segueix sent, però tenim més coneixement i més informació, i la gent ha après i està ensenyada de què és el que passa si no es compleixen un mínim de normes que n'hi han, i entenem que, bueno, doncs hi ha l'altra part econòmica, que és una part que, vulguis o no, doncs, té una afectació social, que al final la gent, doncs, necessita d'una manera o altra, per la societat que tenim creada avui en dia, que necessites anar a treballar i necessites uns mínims. Llavors hem fet aquests vídeos de reclam de que sí, vine, però bueno, mantenint unes garanties amb tota aquesta informació que ja tenim d'antemà. Creiem que si es compleix i es fan les coses ben fetes, no tens per què no poder vindre al Priorat i poder gaudir del Priorat. Al final, d'una manera o altra, hem d'acabar activant el sector econòmic i una part social, que al final és el tema de les vacances i el tema del tramís, que, bueno, que hi ha molta gent que ho necessita, hi ha molta gent que ho ha passat també malament, i de manera o altra el Priorat és aquesta vàlvula d'escape de poder vindre i gaudir l'estiu. Què ens depararà dintre d'un temps? No ho sé, però bueno, tenim l'ensenyança i tenim la informació i el que podem fer en el moment que hi hagués un pic de pandèmia. Però clar, això s'ha de reactivar d'una manera o altra, i és importantíssim per tots.
Us fa por, però, que ara que pot vindre la gent i se donguin aglomeracions en llocs, parlo un lloc emblemàtic com pot ser, per exemple, Siurana?
Sí. Si ens fa por, entenem que pot succeir, Prendrem mesures dràstiques, això està clar. El que no pot ser és que hi hagin aglomeracions. Si les coses fan ben fetes, no tenen per què haver-hi aglomeracions, i llavors nosaltres posarem totes les eines i tots els mecanismes perquè això no succeeixi. Tot i això, al final, el que és molt important és que la gent tingui la informació i que prengui consciència. Si aquesta pandèmia des d'un primer moment s'hagués donat o s'hagués tingut aquesta informació i la gent és conscient i no hi ha una relaxació, no tindria per què succeir res. El tema és que no es prenguin les mesures i que la gent no faci cas i que la gent no la faci i es prengui aquesta relaxació i digui, bueno, no passa res. Sí que passa i això segueix estant al medi. El que passa que, bueno, pues ara no hi ha una latència tan forta, no? Es prendran actuacions i serem conscients i taxatius. El que no pot ser és que ens veiéssim aquí amb una problemàtica com és el Covid i ben portada que l'hem portat i que si això se'ns desgavallés. I posarem tota la voluntat possible.
Val, a nivell institucional, com ha funcionat el Consell Comarcal aquests últims mesos?
Bé, el que, bueno, com a quasi totes les institucions, al final el que ens interessava era que això no fluís molt, el tema del Covid, amb la qual cosa hem potenciat moltíssim el treball telemàtic, el no estar presencial. Crec que al final és una pauta que tenia l'administració, que ja ho va posar, la telemàtica, que al final d'una manera o altra has de potenciar amb que tothom, qualsevol ciutadà d'una manera o altra pugui fer qualsevol tràmit online i telemàticament. Jo crec que al final ens han posat a prova de que realment no estàvem preparats per això, però bueno, ens hem tingut que adaptar ràpid i crec que és importantíssim que qualsevol persona pugui fer qualsevol paper o qualsevol tràmit telemàticament. Aquests mesos, doncs, bueno, hem tingut que fer acceleradament i hem tingut que fer el treball telemàtic. Al final l'administració d'una manera o altra és una cosa que està al servei de les persones i dona serveis, amb la qual cosa, vulguis o no, doncs, hi ha d'haver-hi un tracte amb persones, doncs, al final si es pot fer telemàticament, escolta'm, al final acabes ajudant a tothom d'una manera o altra i no fa falta que sigui presencial. Sí que hi ha casos excepcionals que has de ser presencial, però bueno, s'ha tingut contemplat i si es demana hora i es demanava amb temps, es podia gestionar i es podia fer presencialment.
Sí, ara, a partir d'ara, això que deies, no? L'atenció al públic de forma presencial, a poc s'anirà recuperant?
Sí, a veure, tot ha de tornar a la normalitat. El que passa és que bueno, no tindrem el concepte aquell d'anar i com estàvem fins ara, doncs, bueno, hi haurà unes mesures com unes pantalles, hi haurà unes mesures higièniques, uns espais entre una persona i l'altra, unes desinfeccions que hi hauran de ser, però bueno, al final és per contindre d'una manera o altra, això segueix estant, no tenim una vacuna per dir, escolta'm, això ha desaparegut, pues bueno, amb els medis que tenim pues ens hem d'adaptar i sí que es podrà fer, però d'una manera diferent.
Just abans de que la Covid-19 mos paralitzés a tots, la comarca tenia diversos reptes. Un dels més importants era fer front al despoblament, abans ne parlàvem una mica, que ha servit una mica d'ajuda per frenar l'avanç del coronavirus. En què treballa el Consell Comarcal per posar remei a aquest problema, que també és un problema, del despoblament?
Bé, ens hem donat compte de que, bueno, al final, l'avantatge, com tu mateix has dit, és que el despoblament ha jugat a favor nostre, no? D'una manera o altra, el no tindre un munt de població, pues aquí pues no ha arribat. Si hi hagués hagut més gent, pues hi haguessin hagut molt més números de que arribés el Covid aquí. Amb què treballem contra el despoblament? Bé, ens hem donat compte que sí que podem treballar telemàticament, però no tenim els medis aquí a la comarca del Priorat per treballar. Què vull dir amb això? Que al final som una comarca petita, ens ha beneficiat el Covid amb no tindre població, però per altra banda el no tindre població vol dir que hi ha mancances d'infraestructures i com m'heu sentit manifestar més d'una vegada, encara seguim arrossegant els temporals Glòria, afectacions de comunicacions. Hi ha empreses de telecomunicació que encara tenen coses per arreglar i no s'està donant la cobertura ni les necessitats bàsiques per poder fer un teletreball amb dignitat. Què vull dir amb això? Que segurament tinguéssim unes comunicacions més dignes i unes comunicacions més eficaces, doncs la gent podria plantejar, doncs, vindre's a treballar des del Priorat i potser fer un cop de cap de dir, ostres, puc treballar des de casa. Ara s'ha demostrat que sí que es pot treballar de casa, perquè moltíssimes feines que es feien presencials es fan telemàticament i es fan online. El que passa, bueno, doncs hi ha una mancança d'infraestructura i aquesta mancança és les telecomunicacions. Nosaltres hem de vetllar, doncs, perquè això no passi i mirar de subsanar-ho d'alguna manera. Costa, perquè al final les empreses el que volen és un volum de gent i aquí doncs, no tenim un volum de gent, però bueno, al final hem d'entendre que tots som persones i hem de tindre més o menys els mateixos drets.
Ara comentaves, són les telecomunicacions, la Generalitat ha fet un primer pas, que és portar la fibra òptica per cable des de Mura fins a Falset i passa pels diversos pobles que hi ha entremig. És un primer pas.
És un primer pas. No és el pas que voldríem. Nosaltres estem contents que es compleixi, que capital de comarca, i gràcies a que per arribar a la capital de comarca doncs passi per altres municipis i s'aprofiti i es porti la fibra fins a aquests municipis. Però entenem que si hem sigut capaços, la Generalitat, de, gràcies al Covid, perquè això ha succeït i s'ha accelerat gràcies al Covid, a acabar aquestes comarques de fer el fet de portar la fibra a les capitals de comarques amb aquesta rapidesa, perquè al final això s'ha despertat ràpid, si té el pensament de la Generalitat d'abans del 2023 garantir a totes les poblacions de la Catalunya la connectivitat amb fibra òptica, escolta'm, doncs posem el fil a l'agulla i no té per què ser el 2023, si pot ser el 2021 o el 2022. Ho dic perquè al final, d'una manera o altra, si hem sigut capaços de fer-ho en pocs mesos, donar aquesta capacitat, escolta, veiem que és una necessitat i és una necessitat molt gran per la comarca, amb la qual cosa una necessitat bàsica com aquesta haurà de ser imminent.
Parlàvem del despoblament. Un altre dels problemes que es troba la gent quan ve a la comarca, que vol viure a la comarca, és que sovint falta habitatge.
Sí, a veure, és un problema. Al final, d'una manera o altra, li has de donar la capacitat de poder viure amb algú que vulgui vindre. És una cosa que ens queda molt per subsanar. És difícil. És difícil perquè al final són cases velles, no és la tipologia a lo millor d'un pis, que seria més pràctic d'arreglar. Moltes vegades són cases que estan deshabitades, que estan en desús, que el propietari a lo millor és un familiar que desconeix o li ha vingut per herència i és difícil trobar-lo. Poques n'hi han, perquè al final tampoc no són poblacions grans. Bueno, és un repte que l'hem d'arreglar d'alguna manera o altra. El que sí que està clar que d'una manera o altra hem de mirar de facilitar l'habitatge. Jo crec que és una de les coses que ens haurem de posar moltíssim les piles i mirar de garantir d'alguna manera o altra que la gent hi pugui accedir. L'habitatge és primordial, que pugui vindre una persona i poder tindre un habitatge és el tot, no?
Bueno, que pugui vindre o una persona d'aquí que es vulgui independitzar i no pugui.
Sí, bueno, és difícil. Jo sé, hi ha poblacions que tenen més facilitat per tindre habitatge i n'hi ha d'altres. En el cas, jo es pot posar l'exemple, per exemple, de Gratallops. Bueno, pues, Gratallops és un buc insígnia amb renom del vi. El que passa és bueno, pues, té una especulació al darrere que per accedir a un habitatge pues, val un disbarat de diners. En contrapartida doncs, surt beneficiat molta gent perquè d'una manera o altra doncs, té una vellesa més digna gràcies a poder tindre els arrendaments de finques, haver venut cases a finques, bueno. Però en contrapartida doncs, bueno, l'especulació fa que la gent normal doncs, ens costi accedir i ens costi trobar l'habitatge i després el poc que n'hi ha està valoritzat i el que queda doncs, està en mal ús i moltes vegades inaccessible.
Enguany, la pandèmia també ha paralitzat la famosa taula del Siurana. Com la tenim? Sabeu quan se tornarà a reunir? Quan...
No. La taula del Siurana nosaltres tindríem moltes ganes. És una eina indispensable. Al final hem aconseguit moltes coses d'una manera o altra, doncs, hem aconseguit crear un neguit i que hi ha una particularitat de que el riu Siurana ha de fluir. El que no pot ser és que tinguem aigua a la comarca del Priorat i som els menys beneficiaris, i és d'aquí. D'una manera o altra, jo crec que sí que continuarà. El que passa és que, bueno, pues, les circumstàncies que ens han portat tots aquests anys, pues, és una cosa que anirà bastant lenta, i més sense voler, pues, ara hi ha hagut el Covid, pues, pitjor encara, no? Però bueno, nosaltres hi seguirem lluitant, entenem que és una cosa essencial. El riu Siurana ha de fluir, i per això vam prendre les mesures des del Consell Comarcal al final d'agafar-ho com a insígnia, no? Com a representatiu de tota la comarca, i volcar molts recursos a aconseguir que aquesta aigua reverteixi. A veure, al final no, ni prenem l'aigua d'un lloc ni reclamem alguna cosa, que una cosa que és essencial i que tenim una mancança. D'una manera o altra, si nosaltres en tinguéssim, per una altra banda, no la reclamaríem. El que passa que, bueno, ens nodrim del riu Siurana bona part i no tenim d'on treure-ho.
Un altre tema que hi havia sobre la taula abans del Covid, tot i que no afecta directament al Priorat, era el nou mapa de projectes eòlics. N'hi havia projectats a lo que és el límit entre el Priorat i el Baix Camp, a la zona de la vall del Cortiella. Com està tot això?
A veure, jo crec que ni que la comarca del Priorat en el seu moment fes un paper molt bo i veiés ja en perspectiva de que el model eòlic no havia de ser plantejat com el que plantejaven en aquell moment, i va fer un esforç molt gran en aconseguir que la comarca del Priorat es vestia amb un paisatge i que això li donava un potencial molt gran, i que el mapa eòlic pues no encaixava del tot bé. Ni que sigui amb comarques que colinden, al final té una afectació al Priorat d'una manera o altra, perquè al final si tu en un lloc no en tens, però al linde en tens, d'una manera o altra n'acabes veient i té una afectació. Nosaltres tenim l'experiència de que al final amb el mapa eòlic, l'obertura de poder fer aquests parcs eòlics no és la solució. Hem de ser renovables, però no a qualsevol preu. Hi ha alternatives, com pot ser el parc fotovoltaic que hi ha a Cabassers, per donar un exemple, o el que hi ha entre Capçanes i Guiamets, que amb molt poca superfície doncs pots fer un abastament molt gran d'electre, no? No fa falta tindre models eòlics amb gran xarxa i gran impacte. Què vull dir això? Que tenim, per exemple, la comarca de Terra Alta, que en el seu moment va apostar per un model eòlic, i avui en dia pues, s'ho repensarien moltíssim, i fins i tot dirien que no, que els hi ha portat més, ha sigut més contraproduent que no pas beneficiós. Amb la qual cosa, moltes vegades és el que ens passa a totes aquestes poblacions, que les coses es pensen en una ciutat, en un despatx, i es decideixen coses per comarques que segurament no ho volen o creuen que poden haver-hi models molt millors i molt més eficaços. Ho dic perquè hem de començar a canviar aquest concepte de seure's en una cadira i decidir coses pels altres. El que no volem, moltes vegades ens queixem de la resta d'Espanya que prenen decisions per nosaltres, i la Generalitat de Catalunya moltes vegades està fent el mateix amb les mateixes poblacions que tenim, que estem aquí, no? El que demanem és ser més sobirans a l'hora de decidir certes coses, i d'una manera o altra el que no pot ser és perquè Europa marqui unes directives de que hem d'aconseguir abans d'X anys complir amb una energia renovable, doncs allò saltin les alarmes quan falten molt pocs anys a dir ara hem de complir i hem de complir de qualsevol manera. Això no és així. Hi ha alternatives, tenim l'avantatge avui en dia de que tenim molta informació en tots els aspectes, i sobretot amb energies renovables. Vull dir que segurament aquest model eòlic servirà a molts llocs, a la resta de l'estat espanyol, a Catalunya, a Europa, però possiblement doncs, a la comarca del Priorat i possiblement a comarques a prop doncs, no serà el model més idoni, i a lo millor hi haurà comarques que els hi serà un model idoni i quedarà molt més integrat. Hi ha alternatives, i aquestes alternatives s'han d'estudiar. El que no ha de ser és dir, bueno, hem de posar això i iberitzem, perquè al final La realitat és que tampoc no s'acaba fent una cosa a nivell petit. Ho acaba adquirint aquesta liberalització empreses com l'IBEX 35, empreses grans de grans envergadura, que aquesta és igual si fa avui fa parcs eòlics o demà munta cotxes, amb la qual cosa per a ell és un negoci. No vetllarà pel territori de cap manera, vetllarà perquè allò li funcioni, i si demà allò li deixa de funcionar i ha de fer una altra cosa, la farà. No crec que sigui el nostre model, i crec que Catalunya ha de fer més autocrítica i més conscient de que on ha d'anar encarat la situació.
I ara que tornen a estar d'actualitat els consells esportius amb tot el que ha passat a l'Hospitalet de Llobregat, no voldria deixar passar l'oportunitat de preguntar-li com tenim la qüestió del Consell Esportiu del Priorat.
Bé, el Consell Esportiu del Priorat, nosaltres hem fet diverses reunions. Entenem que és molt important tindre que això es tornés a reactivar des d'aquí al Priorat. Entenem que era una eina superbona, i és una eina superbona. El que passa, bueno, que haig de dir que no se sàpiga. Al final això està en un procés judicial, que això s'ha d'acabar desencallant d'alguna manera. El que nosaltres hem intentat, de que paral·lelament ni que estigui en un procés judicial, això s'ha de donar un servei, i no s'està donant aquest servei. Què passa? Que bueno, la burocràcia moltes vegades de l'administració fa que topis amb problemes que no et deixen avançar. Vull dir que no s'està fent el servei per culpa, doncs, moltes vegades, que hi ha un excés de burocràcia, que s'hauria de garantir el servei d'una manera o altra. Jo crec que és essencial, i hem de lluitar. I hem fet passos, però bueno, és lent, és molt lent. A nosaltres és una cosa que ens agradaria moltíssim, i s'ha de reactivar, i entenem que és essencial. Bueno, però al final hi ha una problemàtica gran, perquè va haver-hi una gran afectació. Esperem que això es pogués deslliurar el més ràpid possible, i si no es pot deslliurar el més ràpid possible, almenys que ens donin les eines perquè això pugui dur-se a terme i es pugui tornar a reactivar aquest Consell Esportiu.
Sí, perquè de fet ara el Priorat és l'única comarca que no té un Consell Esportiu que organitza activitats pels nens i joves de la comarca.
Sí, bueno, al final d'una manera o altra han d'acudir als municipis a fer aquesta gestió, quan es podria fer des d'aquest Consell Esportiu, que al final també percep uns diners, i d'una manera pues, aconseguiríem que això funcionés molt millor. És essencial. Ho hem de reactivar. El que passa, bueno, hem fet procediments, però bueno, ens veten moltíssim. Suposo, bueno, al final és lent, no? Però bueno, no hi serem incansables, i seguirem al darrere. Creiem que és importantíssim per la comarca.
Bé, doncs, moltes gràcies, Xavier Gràcia, president del Consell Comarcal del Priorat, per haver passat per Ràdio Falset a parlar de l'actualitat de la comarca. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Manel.
El nombre de casos de Covid-19 a la comarca es manté estable des de fa dies. Segons les dades oficials que ofereix la Generalitat, des que va començar la pandèmia s'han registrat fins a 15 positius de coronavirus al Priorat. La majoria s'han localitzat a Falset, en concret 6, però també 2 a Poboleda, mentre que a Cornudella, Ulldemolins, Bellmunt, El Molar, El Marroig, Capçanes i Marçà s'ha comptabilitzat un cas positiu de Covid-19. Les dades del Priorat demostren que és una de les comarques on la pandèmia ha tingut menys afectació. En el conjunt de Catalunya, el Departament de Salut informa que fins ara hi ha hagut un total de 69.753 casos acumulats de coronavirus. Des de l'inici de la pandèmia fins ara, un total de 4.116 persones han estat ingressades de gravetat. Actualment, només n'hi ha 79. A més, 1.118 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 39.086 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 14.827 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus. L'Ajuntament de Falset obre aquest dissabte la piscina municipal seguint un protocol d'actuació i mesures que tenen per objectiu garantir la seguretat dels usuaris i usuàries. El protocol segueix les recomanacions del Ministeri de Sanitat i altres documents emesos per organismes oficials. L'alcalde de la capital del Priorat ho avançava la setmana passada a Ràdio Falset.
S'ha de dir que no tindrem la piscina, o sigui, no tindrem, tindrem la piscina com cada any, però no tindrem no hi haurà aquella normalitat que sempre hi havia. Als entrades serà un l'entrada serà doncs, molt més restrictiva en el fet de que doncs, es faran més la desinfecció, la comprovació de temperatura, hi haurà un registre d'entrada, hi haurà un registre de sortida, hi haurà una selecció de parcel·les on se poden ubicar la gent, hi haurà un aforament limitat a les làmines d'aigua, un aforament limitat al solàrium, a la platja o a la gespa, perquè m'entengueu, i tota una sèrie de restriccions que tothom haurà d'anar, més que restriccions, són recomanacions i normes que tindrem dintre del protocol establert pel funcionament d'aquest equipament.
En aquest sentit, doncs, l'Ajuntament ha elaborat un full informatiu que detalla als usuaris algunes de les mesures que s'aplicaran. Així, a l'entrada del recinte es mesurarà la temperatura corporal dels usuaris. Serà obligatori rentar-se les mans amb una solució hidroalcohòlica. Es desinfectarà el calçat i es facilitarà una bossa per a deixalles, que haurà de dipositar-se a les escombraries en abandonar el recinte. També es donarà un número d'aforament que s'haurà de retornar en sortir de les instal·lacions. A més, l'entrada i la sortida del recinte es trobaran en punts diferents, per evitar al màxim que els usuaris es creuin. Un cop dins del recinte, els usuaris hauran de mantenir una distància de seguretat de 2 metres i seguir les instruccions dels socorristes, monitors i personal del recinte. Serà obligatori l'ús de la mascareta per les persones majors de 6 anys en tots els espais oberts al públic, tant a l'aire lliure com en recintes coberts, en els casos que no es pugui mantenir la distància entre persones. Pel que fa a les dutxes dels vestidors i les fonts d'aigua, no se'n podrà fer ús i estarà prohibit l'ús de material auxiliar de joc que pugui ser susceptible de compartir. D'altra banda, un cop complet l'aforament establert, no podran accedir al recinte més usuaris. És per això que, per garantir l'accés al major nombre de persones, s'ha establert un temps màxim de 2 hores en cas d'arribar al topall d'aforament. Des d'aquest dilluns, la Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset es troba ja a la fase 3 de la desescalada. En aquesta etapa ja es pot accedir a les instal·lacions per estudiar o utilitzar els ordinadors. Amb tot, l'aforament queda limitat al 50% i l'accés a les prestatgeries continua restringit. També està tancat l'accés a la zona infantil i els menors no poden entrar a la biblioteca sense anar acompanyats d'un adult. El servei de préstec es pot realitzar al taulell, mentre que els retorns es poden fer a la bústia del carrer o a la taula de l'entrada. Com a mesures de prevenció, s'ha de mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre els usuaris i és obligatori l'ús de mascareta i gel hidroalcohòlic. Els espais utilitzats es desinfectaran amb cada ús. Per altra banda, la biblioteca ja ha començat amb l'horari d'estiu, és a dir, tots els matins de dilluns a divendres de 10 a 2 i els dimarts a la tarda de 4 a 8. La biblioteca recomana reservar l'espai amb cita prèvia a través del telèfon 977-83-0301 o del correu electrònic biblioteca@falset.org. Com comentàvem en l'entrevista amb Xavier Gràcia, el Consell Comarcal del Priorat ha posat en funcionament aquesta setmana el nou web de turisme. En aquest nou portal turístic del Priorat s'ha actualitzat la imatge gràfica, s'han redefinit continguts i s'han reorganitzat les principals seccions del web. Aprofitant l'estrena del web, el Consell Comarcal del Priorat també ha iniciat una campanya de promoció turística en xarxes socials, incidint en el Priorat com una destinació de proximitat on passar un estiu que tothom recordarà. La consellera de Turisme del Priorat, Marta Camp, afirmava que aquest nou web potencia l'oferta turística del territori i els seus recursos i serveis, en un moment en el que toca revitalitzar un sector essencial de l'economia prioratina. Camp apuntava que són conscients que el turisme és un dels sectors més afectats per la situació actual, però també que el Priorat té un gran potencial per aconseguir sortir-se'n. La nova pàgina web presenta una imatge gràfica més neta i moderna, en la qual es dona més protagonisme a les imatges i es fomenta la llegibilitat. L'objectiu és que la pàgina sigui més suggeridora i usable, amb la qual cosa també s'ha dut a terme una reorganització de les principals seccions del web i s'han elaborat nous continguts. En aquest sentit, se cerca que la pàgina no sigui únicament un catàleg de recursos, sinó que el contingut sigui propositiu i convidi a l'usuari a navegar pel web i, en darrera instància, a visitar el Priorat. Pel que fa a la campanya de promoció turística, el vídeo i el material que s'han produït per fer circular a xarxes socials parteix de la premissa que tothom recordarà que va fer l'estiu del 2020. Des d'aquest punt de vista, el Priorat tracta de situar-se com una destinació on viure un estiu diferent i, per tant, memorable. Segons la consellera de Turisme del Priorat, tenim una comarca que, en bona mesura, reuneix els valors que reclamen els turistes en aquest moment tan especial. Pobles petits, vida sana i tranquil·la, natura, paisatge, enoturisme i turisme actiu. La flama del Canigó arribarà finalment al Priorat. A diferència d'altres anys, en què tots els pobles es desplaçaven a un municipi encarregat de repartir la flama, enguany serà la flama la que arribarà a tots els pobles prioratins. Ho explicava Pep Ferrer, membre de la Junta Gestora d'Òmnium Cultural al Priorat.
Davant de les condicionants que teníem i davant també de la incertesa, perquè era molt, molt incert saber si es podria fer alguna cosa, la setmana passada vam tenir ja la seguretat de que la flama arribaria a prop, arribaria a Reus i arribaria a Mora, i per tant vam començar a moure-nos, a parlar-ho amb el Centre d'Estudis Falsetans, que és qui sempre se n'ha encarregat, i entre Òmnium Cultural i el Centre d'Estudis Falsetans vam intentar pensar una alternativa que no impliqués això, una concentració de persones o de cotxes en un poble anant a buscar la flama. I entre ells i nosaltres vam arribar a la conclusió de que una possible manera de fer-ho era la d'anar propagant la flama, anar passant la flama de poble en poble, que a més té el simbolisme de passar un testimoni, de propagar aquesta flama.
Així doncs, la idea és que cada municipi faci arribar la flama al municipi veí i que el traspàs es faci al límit del terme municipal. Un cop al poble, Òmnium Priorat vol que la flama del Canigó pugui arribar a totes les cases.
Quan la flama arribi als pobles, també d'alguna manera es pugui fer arribar a totes les llars, perquè la voluntat d'Òmnium és que la flama arribi a totes les llars, de manera que tothom pugui tindre o bé la seva barraca particularment, o sobretot que pugui encendre una espelma a les 10 de la nit en memòria de tots els que han faltat degut a aquesta crisi sanitària i també en agraïment a tots els que han treballat en primera línia per tot això.
Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana en què la inestabilitat s'ha tornat a fer manifestar que les nostres comarques, amb un període de tempestes, xàfecs, d'intensitat moderada, alguns intensos, que doncs han provocat que el plogués sobre el mullat perquè el terra ja està saturat sobradament. Una situació doncs, que s'estan aconseguint autèntics rècords de pluja aquí a les nostres comarques i de moment avui encara que l'inestabilitat ja desapareixerà i per demà diumenge podrem dir que aquest període d'inestabilitat haurà estat ja superat. Donarà pas una situació de predomini dels cels molt clars i temperatures en tendència clara a pujar que es aniran manifestant els dilluns també. Situació doncs, de moment anem cap a l'estabilitat completa, amb predomini del sol i temperatures pujant clarament ja a partir de demà diumenge. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia avui, però de l'any 1626, una plaga de llangostes afectava la ciutat de Salamanca.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Ara els deixem amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!